El Partit Socialista guanyaria les eleccions municipals a tota Espanya, segons l'últim baròmetre del CIS. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La campanya electoral encara aquest dilluns, la darrera setmana. D'aquí una setmana ja se sabran, per tant, els guanyadors i es podran començar a preveure quines seran les cares que governaran els ajuntaments catalans els propers 4 anys. De moment, tot són especulacions i pronòstics. Avui, últim dia en què per llei es poden publicar enquestes electorals, el Centre d'Investigació Sociològiques ha tret a la llum el seu darrer baròmetre. El PSOE seria el partit més votat a tot l'Estat aquest proper diumenge amb un 30% dels vots i un avantatge de 2,3 punts per sobre del Partit Popular, que obtindria la segona posició. Els populars es quedarien fregant el 28%, un 27,9%. Tot i això, la campanya electoral ha retallat la distància entre els dos principals partits de l'Estat, ja que el PSOE ha perdut un punt i mig respecte als sondeig del passat 11 de maig, just el dia que començava la campanya cap a les urnes. El PP, durant aquest temps, ha guanyat, en canvi, mig punt. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Cal tenir en compte que l'enquesta és sobre el global de tot l'Estat i pregunta per partits que només tenen representació al Congrés, per tant, sobre els partits catalans, el primer més votat és Esquerra, tenint en compte que els vots del PSC s'inclouen en el compte global del PSOE.
Els republicans obtindrien el 2,5% dels vots del conjunt d'Espanya, mentre que Junts es quedaria amb l'1,4% a nivell global, per darrere del PSOE, i el Partit Popular se situa amb Vox i Podemos, que estan empatats amb el 8% dels vots. Des que va començar la campanya, Vox ha sumat un punt i les Liles, amb prou feines, han pujat una dècima.
A tot això, la campanya, com dèiem, encara la recta final i els partits apugen el to. Entre ells, aquest matí, des dels micròfons de Ràdio Estel, el candidat del Partit Popular a Barcelona, Daniel Cirera, ha carregat contra Ciutadans, després que aquest cap de setmana la seva cap de llista, Anna Grau, acusés els populars de partit traïdor i corrupte.
Això provoca nervis, provoca aquestes coses que han provocat a la senyora Grau. No insultaré ni a la senyora Grau, ni a cap altre dirigent polític, ni a ningú. Vull dir, jo no sóc així i, en fi, entenc com calentón el pot tenir tothom, però a mi no em trobaran aquesta política de fang.
A banda de Cirera, farem repàs també el que ha donat de si el matí d'aquell dilluns, sobretot, ja ho saben, com fem cada dia centrats en el que passa a Barcelona, la capital del país. I avui, mirant a la xarxa de Rodalies, ha estat el primer dilluns amb la incidència a la R2 Sud, la línia del Garraf, arreglada. Per tant, avui ja s'han recuperat les freqüències habituals en aquesta línia, que ha funcionat a mig gas des de principis del mes de maig per un incendi a les instal·lacions de l'estació de Gavà.
I durant l'hora punta del matí els trens han funcionat més o menys a l'hora i sense retards. Els usuaris ho han celebrat, però s'han mostrat desconfiats amb el servei de Renfe.
Almenys una vez a la semana siempre va con bastante retraso.
Últimamente está bastante, habiendo bastantes retrasos, bastantes. Cuando no hay una incidencia hay otra.
Que confío en que solucionen esto rápido porque va, no es primera vez que pasa.
Des d'aquest matí ja tornen a circular per aquesta línia R2 Sud 7 trens per sentit en hora punta i 4 en hora vall.
Vegem a veure quan dura. Des de Renfe, però, treuen pita de la solució que han donat durant els dies que ha durat aquesta incidència. Ho ha fet des de Ràdio Estel el delegat de comunicació de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.
Totalment suficient, seran un servei complementari. Malgrat les dificultats que n'hi ha per aconseguir tant autobusos com conductors, es van aconseguir establir serveis complementaris a Gavà, Castelldefels, Sitges i Sant Vicenç de Calders.
Rodalies al marge, tragèdia avui a la carretera. Un menor d'edat ha mort en un accident de trànsit a Girona. El conductor del cotxe era el seu germà, conduïa sense carnet i anava begut i drogat.
L'accident ha tingut lloc a primera hora del matí quan un cotxe que circulava per Riudaura ha sortit de la via i ha bolcat. El conductor ha estat traslladat ferit greu al Trueta de Girona.
Tot això en un dia en què, atenció, s'ha posat una sanció històrica a l'empresa propietària d'Instagram i de Facebook per transferir dades de ciutadans europeus als Estats Units.
La companyia de Mark Zuckerberg haurà de pagar 1.200 milions d'euros per la manca de garanties de seguretat ofertes per l'empresa a l'hora d'efectuar el trasllat de les dades dels seus usuaris d'Europa cap als Estats Units.
La companyia ja ha anunciat, però, que recorrerà aquesta sanció de la Unió Europea perquè ha dit està injustificada i és innecessària. Al bloc dels esports us explicarem com ha quedat el cas Vinícius. Durant el partit contra el València a Mestalla, el jugador del Real Madrid hauria rebut insults racistes prominents de la grada dels valencianistes. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, Vinícius. Ha dit en un post a Instagram que la Lliga està dominada pel racisme i assegura que Espanya és un país conegut a l'estranger pel seu racisme. El que el president de la Lliga, Javier Tebas, li ha dit que és molt injust que digui això quan s'han preparat fins a dues reunions per tal de combatre aquests fets.
El Madrid ha denunciat els fets davant la Fiscalia General de l'Estat, que considera que es tracta d'un delicte d'odi. Cal investigar i depurar responsabilitats.
I el València acaba de dir que expulsarà de per vida els aficionats implicats en aquests insults. Vinícius ha rebut una onada de solidaritat per part de molts esportistes d'arreu del món i també d'autoritats com el president del Brasil, Lula da Silva, o el màxim mandatari de la FIFA, Gian Infantino.
I el titular de la cultura passa aquesta hora per la gran pantalla perquè el cinema català és el convidat d'honor del Raindance Film Festival, la cita de cinema independent més gran del Regne Unit. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Del 25 d'octubre al 4 de novembre, el festival acollirà una selecció de propostes audiovisuals catalanes independents presentades per Catalan Films. També s'oferirà una selecció de projectes en desenvolupament, i no només això, sinó que també s'han organitzat xerrades i conferències amb professionals de la indústria catalana.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Veiem si arriben aquestes pluges esperades i en reguen bona part del país. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Es manté la inestabilitat que aquest matí ha donat precipitacions a molts punts de Catalunya i que ho continuarà fent de cara a les properes hores. També amb clarianes. S'han obert algunes clarianes i al llarg de la tarda també veurem el sol. Però vaja, els núvols, les precipitacions, els ruixats i les tempestes poden afectar qualsevol indret de Catalunya, especialment comarques de l'interior, Pirineu, Prepirineu i prelitoral. Serà la costa on tindrem més clarianes, però també alguns ruixats arribaran aquí en qualsevol moment de la tarda. Demà es manté la inestabilitat i hi haurà més clarianes que no pas avui, però encara es mantindrà aquest risc de ruixats a qualsevol punt de Catalunya, especialment meitat est, comarques del Pirineu, comarques de l'interior. Demà, on són menys probables les precipitacions, seria cap al sud i a ponent, però tampoc les descartem. Avui, amb temperatures més altes que les d'ahir, màximes de 22 a 26 graus, i demà temperatures més o menys com les d'avui. La cota de neu al Pirineu per damunt dels 2.500 metres.
El PSOE guanyaria les eleccions municipals d'aquest proper diumenge amb un avantatge de 2,3 punts per sobre del Partit Popular. Així ho apunta la darrera enquesta elaborada pel Centre d'Investigacions Sociològiques, pel CIS, que s'ha donat a conèixer ara fa poc més d'una hora. Els socialistes obtindrien poc més del 30% dels vots i els populars es quedarien amb un 27,9%. Analitzant les dades, veient com la campanya electoral es cursa a la distància entre els dos principals partits espanyols, ja que els socialistes han perdut un punt i mig respecte als sondeig difós l'11 de maig, al començament de la campanya, i els populars s'han guanyat durant aquest període mig punt.
A diferència d'aquella enquesta d'ara fa 10 dies, quan l'enquesta incloia les projeccions de resultats a les 12 comunitats autònomes que voten aquest diumenge i a les 9 ciutats més poblades, entre elles Barcelona, en aquesta ocasió el CIS només ha ofert les estimacions de vot a escala nacional. Així doncs, per darrere de PSOE i Partit Popular se situen Vox i Podemos, que estan empatats amb un 8% dels vots.
L'enquesta, a més, també ha preguntat que en aquest cas per com es mouen els electors per decidir partit i vot.
I el 25,5% dels enquestats ha respost que decideixen a qui votar durant la campanya electoral, mentre que un 7,7% ho decideix durant la jornada de reflexió. A més, el 66,7% dels enquestats creuen que en unes eleccions municipals la campanya electoral aporta sobretot propaganda innecessària, mentre que el 29% creu que aporta informació útil que ajuda a decidir a qui votar.
Un baròmetre del CIS que arriba just quan comença l'última campanya l'última setmana de campanya electoral. Per tant, centrats a la capital catalana, fem un repàs al que ha donat de si el matí d'aquest dilluns. Els comuns, amb Ada Colau al capdavant, proposen un any de bici gratuït a tots els joves que tinguin entre 16 i 20 anys per tal de fomentar a la ciutat l'ús de la bicicleta.
La candidata de Barcelona en Comú a l'alcaldia de Barcelona ha detallat que la mesura tindria un pressupost de 5,7 milions d'euros durant tot el mandat. Colau ha dit des de la zona universitària.
Només el 12% de les persones entre 16 i 20 anys són usuàries del bicing. Només un 12%. Això ens indica que aquí tenim un factor de creixement potencial claríssim, no? I per tant hem decidit fer una estratègia molt específica per incentivar l'accés al bicing de les persones més joves, d'entre 16 i 20 anys.
L'actual alcaldessa calcula que amb la proposta es guanyarien 113.000 usuaris potencials de la bicicleta. D'altra banda, els comuns admeten que el repte que tenen ara sobre la taula és que el servei municipal de bicicletes també arribi al barri de Vallbona, l'únic que encara no en té.
I per cert que qui avui ha carregat contra la gestió en mobilitat que ha fet Colau aquest darrer mandat és el candidat del Partit Popular, Daniel Cirera, criticant ara el model de superilles. Cirera assegura que no s'han d'eliminar totes les superilles que hi ha actualment a Barcelona, sinó que s'han d'analitzar una per una. El candidat popular ho ha dit avui, que ha passat pels micròfons del matí a Ràdio Estel.
Doncs, bueno, les superilles, el que ha de passar és que s'analitzi una per una quines es poden mantenir, quines s'han de modificar i quines s'han de treure. Bueno, jo soc partidari de que aquelles que s'hagin de mantenir es mantinguin, no? I, per tant, a diferència del que ha fet la senyora Colau i el senyor Collboni, jo demanaré un estudi de quin és l'impacte que cada superilla té, impacte social, impacte econòmic amb el petit comerç, impacte en la mobilitat.
El candidat dels populars ha defensat que el cotxe no s'ha d'eliminar del tot de la ciutat i que s'han de fer canvis perquè els cotxes que hagin d'entrar i sortir de Barcelona cada dia ho facin amb el mínim temps possible perquè no contaminin tant, però que no es poden, ha dit, eliminar perquè molta gent no té alternativa al sector privat, al transport privat.
Cirera creu que no es pot treure el transport privat de Barcelona sense que funcioni el transport públic, que, segons ell, ara mateix no funciona.
I el PSC, amb Jaume Collboni al capdavant, s'ha compromès a destinar 8 milions d'euros per rehabilitar 8 milions d'habitatges de persones majors de 65 anys. L'objectiu és que la gent gran pugui adaptar el seu habitatge i no hagi de canviar de casa. Ho ha dit en un acte de campanya des del casal del barri Folch i Torres del Raval. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El PSC vol continuar el pla de rehabilitació de barris que va instal·lar 200 ascensors a 200 pisos de barris vulnerables perquè la gent gran pogués continuar vivint-hi. Ara vol destinar 8 milions perquè els majors de 65 anys no hagin de canviar d'habitatge ni hagin d'anar abans d'hora a una residència. L'alcaldable del partit, Jaume Collboni, es compromet també a ampliar fins a un 85% el servei de teleassistència perquè tothom tingui el suport necessari per viure sol.
Destinarem 20 milions d'euros en aquest mandat per millorar l'habitatge a 8.000 persones majors de 65 anys a la ciutat de Barcelona, perquè puguin viure a casa tots els anys de la seva vida.
Collboni també ha fet una crida a concentrar tot el vot al PSC per superar els Comuns i Junts, amb qui les enquestes el situen frec a frec.
Gràcies, Judit. A tot això des d'Esquerra, el candidat Ernest Maragall veu complicat el pacte tant amb Colau com amb Xavier Trias. El Republicà constata diferències significatives per poder pactar amb els comuns i acusa Xavier Trias de posar molt difícil el fet de poder governar amb Esquerra. Ho ha dit en declaracions avui a l'Agència Catalana de Notícies.
Nosaltres estem passant amb un model econòmic nou, potent, creatiu, amb molts millors, amb molt més valor afegit, amb una economia amb salaris més alts, molt més capaç d'expressar la recuperació de les desigualtats que ara tenim sobre la taula. I el senyor Trias sembla que digui que ja li està bé aquest panorama de desigualtats estructurals en els que ens hem instal·lat en els últims 12 anys.
I pel que fa a les propostes, Maragall ha proposat crear, si governa, un gran centre d'alta cuina a la muntanya de Montjuïc, amb la participació dels grans xefs catalans.
El candidat republicà ha explicat que vol vincular el centre culinari a la formació en alta cuina i a la investigació sota el guiatge de xefs de prestigi instal·lats a la capital catalana per potenciar les estratègies en l'àmbit alimentari, incrementar el consum de productes de proximitat i saludables.
I responent a les primeres paraules que escoltàvem de Maragall, el candidat per Barcelona, Xavier Trias, ha avisat que serà ell i no Junts qui decideixi sobre els pactes postelectorals. A més, li ha dit al candidat d'Esquerra que són els republicans que tenen un problema si no veuen que poden pactar amb ell. Ho ha dit en una roda de premsa a l'agència EFE.
Pues té un problema, perquè jo no tinc aquests problemes. Ell té un problema. Si li passa això, té un problema. Perquè com que guanyaré jo, tindrà un problema. Jo no el tinc, amb ell, però ell tindrà un problema.
Trias també ha assegurat que tindrà una actitud positiva per arribar a acords després de les eleccions, però no ha avançat quins pactes espera fer.
Al mateix temps ha plantejat governar en solitari en cas que quedi primer aconseguint el suport indirecte dels seus rivals. Amb tot, Trias ha reivindicat com un èxit el fet que la seva candidatura hagi pogut aglutinar Junts, el PDeCAT, Demòcrates i Moviment d'Esquerres.
D'altra banda, el partit valents vol que Barcelona torni a acollir, atenció, uns nous Jocs Olímpics de cara a l'any 2036 o l'any 2040. La seva candidata a l'alcaldia, Eva Parera, creu que la ciutat està preparada i seria una bona manera de tornar a situar-la al mapa internacional.
i el màxim, òbviament, és els Jocs Olímpics, no? Jo crec que hem d'aspirar als Jocs Olímpics del 2036. Si arribem a temps, veig una mica just, perquè aquestes candidatures s'han de treballar molt. Si no, en 2040 estem preparats. Jo crec que la ciutat només ha de reinvertir en les instal·lacions que té, millorar certes connectivitats, fer un replantejament polític molt important, fer un replantejament en la seva relació amb el sector privat també molt important.
Parera també s'ha compromès a donar més suport municipal al circuit de Fórmula 1 de Montmeló, que la selecció espanyola jugui més partits a Barcelona o que es puguin acollir més campionats com el Mundial que Espanya va celebrar que vol celebrar el 2030, o proves com el Tour de França, la Volta a Espanya o els X Games. I per últim, des de la CUP aposten perquè els serveis socials externalitzats de l'Ajuntament tornin a estar gestionats pel consistori i es presenten, han dit, com a l'única candidatura que promet revertir les externalitzacions.
La seva candidata a l'alcaldia de Barcelona assegura que l'Ajuntament de la ciutat té 15 treballadors externalitzats en 700 empreses privades. Segons Xenys, també el PSC, com Esquerra i Junts, volen privatitzar els serveis públics de la ciutat, mentre que els comuns no han fet prou front per poder recuperar la titularitat de l'aigua.
Tot això encara sobre les eleccions municipals. Els sindicats han fet front comú i eleven la pressió contra Vox de cara a aquest diumenge amb un manifest conjunt contra l'extrema dreta i davant la possibilitat que la formació d'Abascal multipliqui la seva representació als ajuntaments catalans.
Comissions Obreres, UGT i CGT o la Intersindical, d'entre d'altres, han firmat una declaració impulsada per la Unitat contra el Feixisme i el Racisme per fer una crida als treballadors a que recordin que les polítiques ultradretanes no només beneficien els rics i no pas els treballadors. També han posat sobre la taula que el racisme, la LGTBI-fòbia i el masclisme no afecten tan sols un grapat de persones, sinó que són amenaces part del conjunt de la societat. Carlos de Pablo, secretari de Política Institucional de la UGT, diu que Vox no és un partit polític.
Que la lluita contra el feixisme es fa en el dia a dia, i això és el que fem. Però en moments com aquest hem de recordar a la nostra gent que és una gran amenaça per la convivència i per les nostres vides. Jo aniria més enllà, no és ni un partit polític, és una organització feixista que utilitza mecanismes jurídics per poder integrar-se a les nostres institucions.
Aquesta declaració dels sindicats busca repetir l'èxit de les accions conjuntes que van fer contra Plataforma per Catalunya el 2015, quan el partit, també d'extrema dreta, va passar de 67 a tan sols 8 regidors als ajuntaments catalans.
I atenció, perquè aquest diumenge només 3 de cada 10 persones que viuen al carrer a Barcelona podran votar en aquestes eleccions. Per això, la Fundació Arrels ha començat una campanya on ha transformat els cartells amb les cares dels principals candidats que es presenten a l'alcaldia de Barcelona com si fossin persones que no tenen llar. L'objectiu és evidenciar l'exclusió que pateix aquest col·lectiu. L'entitat ha adaptat, com dèiem, els cartells de campanya d'Ernest Maragall, de Decolau, Jaume Collboni i Xavi Trias, amb intel·ligència artificial.
I aquesta acció forma part de la campanya Ningú sense drets, en el marc de les eleccions municipals, on Arrels presenta la seva pròpia campanya electoral amb persones candidates que han viscut al carrer. El director d'Arrels, Ferran Busquets, va lamentar el programa Camins d'aquí, de Ràdio Estel, que aquestes setmanes els partits no parlin del sensellarisme.
El sensellarisme no és precisament la causa que més se'n parli. Parla del dret a l'habitatge, però no es parla massa, o no digui parla pràcticament res, de les persones que tenen més vulnerat aquest dret a l'habitatge, precisament.
Arrels, que també reclama polítiques transformadores de lluita contra el sensellarisme en l'àmbit municipal, i és que més de 1.200 persones dormen als carrers de Barcelona.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Quasi 18 minuts. Avui ha estat el primer dia laborable en què ha tornat la normalitat després de 19 dies d'incidència a la línia R2 Sud per una avaria, recordant, a l'estació de Gavà. Durant l'hora punta del matí, els trens han funcionat més o menys a l'hora i sense retards. Els usuaris ho han celebrat, però s'han mostrat desconfiats amb el servei de Renfe. Ho ha seguit tot la nostra companya Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Amb una cara més afable i descansada, els usuaris han celebrat que avui els trens han arribat a l'hora i sense retards. Tot i això, no s'han estat de lamentar el temps perdut durant aquests 19 dies. També s'han mostrat escèptics i a l'expectativa per veure com funciona en general la xarxa ferroviària.
Almenys una vez a la semana siempre va con bastante retraso. Confianza, bueno, la confianza es la que hay con Renfe, no, ni más ni menos.
Últimamente está bastante, habiendo bastantes retrasos, bastantes. Cuando no hay una incidencia hay otra y siempre te encuentras con media hora, 30 minutos, 15 minutos, normalmente.
que confío en que solucione esto rápido porque, no es primera vez que pasa, pero sí es primera vez que se larga tanto tiempo y ha afectado mucho.
Hi ha disparitat d'opinions sobre si la campanya electoral ha accelerat o no els treballs de reparació de la incidència ja resolta. Per la seva part, Renfe ha tret pit dels 120 autobusos que van donar un servei complementari en diversos punts durant els dies que no funcionava la línia R2 sud de Rodalies. És el delegat de comunicació de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Totalment suficient, seran un servei complementari. Malgrat les dificultats que n'hi ha per aconseguir tant autobusos com conductors, es van aconseguir establir serveis complementaris a Gavà, Castelldefels, Sitges i Sant Vicenç de Calders.
Carmona ha explicat que hi ha un pla de rodalies en marxa i que el sistema està més tensat per les obres i ha justificat que qualsevol petita incidència pot provocar més afectació.
Gràcies, Sílvia. I canviant completament de qüestió, ha nascut amb bona salut el fill de la primera dona transplantada d'úter a Espanya. La Tamara va néixer amb la síndrome de Rykotansky, una malaltia que provoca que la pacient no tingui ni trompes de Fallopi ni úter i, per tant, no pot quedar-se embarassada. Avui la Tamara ha abandonat l'hospital amb el seu fill Jesús després de donar a llum fa 2 mesos i mig.
L'octubre del 2020, la Tamara va rebre el trasplantament d'úter d'un donant viu, la seva germana. Després de 3 intents, al setembre de l'any passat va quedar-se embarassada. La mare ha enviat un missatge a les dones que poden estar passant pel mateix que ella.
Que no dejen de luchar, que esto es posible, que si yo he podido, ellas pueden. Y que nada más que hay que luchar y hasta llegar a la meta, que se puede hacer. Que yo lo he pasado, que he tenido muchas complicaciones, muchas cosas, pero que realmente cuando tienes ganas de ser madre, nada es imposible.
I el doctor Francisco Carmona, cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic, ha destacat que molts pocs equips del món fan aquest tipus de trasplantaments.
Això et posa a la primera divisió mundial, a primera divisió universal. No? Això només poden fer al món. Hi ha aquest tipus de cirurgies, hi ha 10 o 12 equips al món que ho fan. No, és tremendament difícil. El més difícil ha sigut coordinar a tot aquest equip. El més difícil ha sigut poder reunir a tots aquests professionals de primeríssima ordre, coordinar-los i que tothom treballés a la una per aquest projecte.
De fet, al món tan sols s'han fet un centenar de trasplantaments d'úter i han nascut 50 nadons de dones amb aquesta cirurgia.
D'altra banda, al municipi de Salt del Gironès, els treballadors de l'Hospital Santa Caterina, el sociosanitari i la xarxa de salut mental han començat avui una vaga parcial per denunciar que la seva empresa suposa negociar amb ells. L'origen del conflicte són les antiguitats dels grups treballadors, que consideren que s'han de fer extensives a tota la plantilla. Per la seva banda, des de l'Institut d'Assistència Sanitària, aleguen que l'aplicació del conveni és obligatòria i que les millores han de ser dins la legalitat vigent.
Per tant, les aturades seran de 9 a 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda per denunciar, segons els treballadors, que la gerència d'aquest centre sanitari estaria actuant amb opacitat i oposant-se a negociar per acabar amb aquesta doble escala salarial que hi ha dins l'empresa. La presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital de Santa Caterina, Xenia Rosales, diu que han traçat una línia vermella.
Que posposéssim les demandes en el temps per obrir un període de negociació. Es va obrir el període de negociació, però en realitat no ha sigut així, perquè no han fet cap oferta que puguem acceptar, a més, sempre vinculada en retallar les persones que cobren triennis i quinquennis, amb la qual nosaltres hem marcat molt clara la línia vermella. No estem aquí negociant pèrdues, estem intentant negociar que la sanitat finalment tingui una bona retribució i tots siguem més o menys igual.
Dijous a la tarda han convocat una manifestació a la qual també s'hi afegirà la primària.
Més qüestions encara en l'àmbit laboral. L'advocat laboralista de Digestum Legal, Xavier Comabella, ha valorat des de Ràdio Estel la reforma de les pensions aprovades ara fa més pel govern espanyol. Ha dit que és bona perquè contempla l'augment progressiu de les pensions mínimes per evitar situar els ciutadans al llindar de la pobresa. L'advocat Comabella ho ha dit en la secció setmanal al matí a Ràdio Estel.
Una de les mesures, diguéssim, que pot ser perfectament popular és anar millorant l'import de les pensions mínimes, de manera que la quantia mínima de la pensió de jubilació amb cònjuge a càrrec no pugui ser inferior al llindar de la pobresa corresponent a una llar de 2 adults. És a dir, això suposa que a poc aniran pujant les pensions fins a assolir cap al 2027, es calcula, un increment d'un 22% d'aquesta pensió mínima. El que vol garantir és que no hi hagin pensionistes pobres.
A tot això, a la mateixa línia que s'ha expressat l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'advocat Comabella creu que el sistema de pensions serà sostenible al llarg dels anys. Més coses, la sequera i les restriccions d'aigua condicionaran la campanya d'acollida de fruita de pinyol i faran que aquesta sigui més cara pels consumidors. Tot i la situació crítica actual, des del sector esperen recollir més quilos que l'any passat, que va estar especialment marcat per les gelades. Però ara la manca d'aigua farà caure la producció de la fruita de pinyol en comparació amb la mitjana dels darrers 5 anys.
Afrucat, la patronal del sector estima que al conjunt del país es recolliran unes 413.000 tones de préssecs i nectarines, un 5% menys que el que és habitual. Aquí s'hi resten els 35 milions de quilos que hi ha a la zona del Canal d'Urgell, que ja es donen per perduts. És Manel Simón, director general d'Afrucat.
Tot fa pensar que aquestes previsions seran a la baixa, però no les podem quantificar. Dependrà de les dotacions que es vagin donant en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos, de si som capaços de tothom cenyir-nos al cinturó, no només l'agricultura, però el que sí que està clar és que afrontem una campanya amb un increment de costos.
Simón creu que tot dependrà de les condicions meteorològiques dels propers mesos, però tot fa pensar que aquest augment de costos es traslladarà als consumidors de la fruita de pinyol.
Mirem també el que passa a la resta del món. El Vaticà confirma que el papa visitarà Portugal del 2 al 6 d'agost, coincidint amb les Jornades Mundials de la Joventut, que se celebraran a Lisboa a principis del mes d'agost.
Aprofitant el viatge, la Santa Seu també ha explicat que Francesc farà un peregrinatge al Santuari de Fàtima el dissabte 5 d'agost. Des de Portugal, els organitzadors de les Jornades Mundials de la Joventut han celebrat aquesta confirmació oficial de la visita del papa Francesc amb alegria. Aquest és el segon cop que Francesc visitarà Portugal. Justament, al maig de 2017 va presidir els actes de celebració del centenari del Santuari de Fàtima.
I atenció a aquesta notícia, la Unió Europea ha multat a l'empresa propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp amb 1.200 milions d'euros per transferir dades de ciutadans europeus als Estats Units. Aquesta és la sanció més gran de tota la història en matèria de privacitat.
La sanció a la companyia Meta ha arribat després de detectar-se una manca de garanties de seguretat ofertes per l'empresa a l'hora d'efectuar el trasllat de les dades dels seus usuaris d'Europa cap als Estats Units. La Unió Europea, a més, vol prohibir la migració de dades d'Europa a Nord-Amèrica en un termini màxim de 5 mesos i que Meta elimini tota la informació ja enviada en un màxim de 6 mesos.
I l'empresa de Mark Zuckerberg ja posa la sanció i ha dit que aquest problema no és només de la seva organització i que tenen previst recórrer la multa per injustificada i innecessària. Més coses ara, ja tornant a casa nostra. Un accident de trànsit aquest dilluns al matí al municipi de Riudaura ha causat la mort del passatger d'un vehicle. La víctima és un menor d'edat, veí de Montagut i Oix.
El conductor del vehicle, germà de la víctima, ha donat positiu en alcohol i drogues, a més de circular sense carnet. Per causes que ara s'estan investigant, el conductor ha perdut el control del vehicle. Com a conseqüència de l'accident, el copilot ha mort i el conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Amb aquesta víctima ja són 58 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.
I per últim, encara un apunt de la ciutat de Barcelona. Una festa d'aniversari de l'Esplai Santa Maria del Pi, al barri gòtic, va acabar dissabte amb dues persones detingudes i enfrontaments entre membres d'aquest esplai i la Guàrdia Urbana.
Segons fonts municipals, els fets van passar cap a les 2 de la matinada a la plaça de Sant Josep Oriol, quan els agents es van acostar al lloc on s'estaven fent un concert que havia d'acabar a 2:15 i on els veïns de la zona ja s'havien queixat pel soroll i perquè no acabava aquest concert. Els agents van demanar que s'acabés la festa, però van seguir, i en aquest moment va ser quan van començar a rebre insults i llançaments de llaunes. Els agents, amb tot, van detenir una persona i van començar a ser agredits de nou quan van fer aquesta detenció i van fer ús de la porra i de l'espai pebre. La versió dels organitzadors, però, és diferent i culpen a la Guàrdia Urbana per no haver actuat amb diligència i per reprimir-los. Per tot plegat, l'espai ha convocat una protesta per aquest pròxim divendres a 6:15 de la tarda a la plaça Vicenç Martorell de Barcelona.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intens, és que sóc tan afortunat.
Ai, Joan Trias!
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera. Vota Valens.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Passa un minut de 2:45 de la tarda. Comencem avui el bloc local i comarcal de l'Estel Migdia, al Pallars Sobirà, on han recuperat dues antigues varietats de tomàquet d'aquesta zona. Per fer-ho possible, s'han repartit 1.000 tomateres d'aquestes varietats perquè la gent les torni a plantar als seus horts. El premi serà el mes d'agost amb la collita de les primeres tomaques.
Des de l'any 2005, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà desenvolupa aquest projecte de recuperació, conservació i dinamització d'aquestes varietats locals de fruita, horta i vinya. Ara s'ha apostat pel tomàquet amb la recuperació de dues varietats de tomàquets que pràcticament estaven extingides. Es tracten del de la popa de vaca, provinent d'Arreu, i de la redona, originària de la borda de Boja de Sort. Ho explica Job Roig, tècnic agrícola.
Al voltant d'un 70% de les varietats que conservem a nivell d'horta estan extingides o pràcticament ja no les cultiva ningú, però les mantenim nosaltres al nostre propi banc de llavors, o sigui, les continuem cultivant al llarg dels anys, o sigui, com un pla de replantar-les. I hem triat aquestes dues varietats de tomata, bàsicament perquè són molt apreciades. La tomata és un cultiu que costa molt de cultivar a muntanya, perquè ens ve molt tard, acostumen a venir al mes d'agost, però és com un premi.
La varietat de tomàquet redona produeix uns fruits de color vermell rosat amb un to verdós a la part superior que desapareix quan es fa madur, i la popa de vaca és de color vermell intens, de forma allargada i gust més dolç.
Marxem ara cap a la Garrotxa, concretament cap a la seva capital, a Olot, on més d'un centenar de persones han participat aquest diumenge en una bicicletada que ha tallat l'avinguda Sant Jordi. Ho han fet per reclamar una ciutat més pacificada.
La protesta l'ha convocada la plataforma No és un vial, és un carrer, i ha estat en homenatge pòstum a Toni Fiter, un dels fundadors del Club Ciclista Bas i l'impulsor de la coneguda cursa Terra de Remenances. Fiter, a més de reconegut esportista, era un activista molt implicat en aquesta causa de la plataforma i havia reclamat durant anys la pacificació d'aquesta avinguda olotina. La bicicletada va començar davant la piscina municipal i va acabar davant la casa del ciclista. El proper 25 de maig, els membres de la plataforma reuniran amb la Generalitat per tal d'abordar la situació i conèixer en quin estat es troba la variant d'Olot, l'única alternativa que defensen des del col·lectiu per pacificar aquesta avinguda de Sant Jordi.
I a Santa Coloma de Farners s'ha reparat un pou i s'han obert dos dipòsits per garantir el subministrament d'aigua aquest estiu. A més, l'Ajuntament de Santa Coloma també redactarà el seu pla de sequera, tot i no estar obligat per llei.
Per una banda, el consistori invertirà més de 30.000 euros per reparar el pou de la Mania, que es farà servir durant els períodes de sequera, i adequarà també les seves instal·lacions. I per altra banda, durant els propers dies entraran en funcionament també dos nous punts de captació d'aigua a la urbanització de Santa Coloma residencial que permetran arribar fins a 600 metres cúbics diaris. D'altra banda, tot i que no estan obligats per llei perquè la ciutat té menys de 20.000 habitants, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners s'ha compromès a redactar també un pla de sequera i ja ha demanat una subvenció a la Generalitat per tirar-lo endavant.
I acabem avui al Priorat, on veïns i entitats demanen regular el lloguer turístic i rehabilitar habitatges per a lloguer social. Diuen fer-ho per retenir els joves a la comarca i que no hagin de marxar per la manca d'habitatge que hi ha i per evitar que segueixi el seu despoblament.
El Priorat és, de fet, la comarca amb més municipis que han perdut població des de l'esclat de la pandèmia, segons dades d'IDESCAT. Entre els factors que han provocat aquesta situació s'hi troba l'envelliment dels habitants i la manca de parc immobiliari, tant de venda com de lloguer. Entitats com Prioritat demanen als futurs ajuntaments que surtin de les urnes el proper diumenge que creïn un marc comú que reguli el lloguer turístic i alhora apostin per mesures que diversifiquin l'activitat econòmica de la comarca per evitar el despoblament que viuen, ho explica la vocal de l'entitat, Pilar Just.
Hi ha molta gent que puja a treballar a la comarca i que no pot quedar a viure a la comarca perquè no troba habitatge de lloguer i moltes vegades comprar l'habitatge tampoc és fàcil, no? I és un peix que es mossega la cua. Per una banda és una comarca que dona feina i per l'altra és una comarca que no ofereix habitatge, que no té prou oferta d'habitatge per tota aquesta gent que realment els hi seria molt més pràctic i còmode quedar a viure a la comarca.
I és que en aquesta comarca l'oferta de lloguer és nul·la i només hi hauria poques cases que es troben en venda i poques que estan buides i necessitarien una rehabilitació.
Gràcies. Espera 2:35 als esports. Informació esportiva carregada i marcada pel partit entre el València i el Real Madrid a Mestalla. Els blancs van perdre per la mínima i Vinícius va ser expulsat, però la polèmica va arribar per uns insults dirigits al brasiler que venien de la grada. El Madrid ha denunciat els fets davant la Fiscalia General de l'Estat i el València ha comunicat que totes aquelles persones relacionades amb els insults a Vinícius seran expulsats de per vida de l'estadi de Mestalla. Anem a pams, Anna.
Sí, el partit va haver de ser aturat durant un quart d'hora perquè un aficionat del València va fer el gest del mico a Vinícius. Aquesta persona se la treu de l'estadi i el València comunica que n'ha identificat a una segona. Aquests dos aficionats, segons el club, seran expulsats també com a socis. Per megafonia es va demanar que no hi haguessin insults racistes. A Mestalla, una estona més tard, Vinícius va agredir Hugo Duro i l'àrbitre de Burgos Bengoetxea l'expulsa. Aleshores, abans de marxar del camp, fa el gest amb els dits que el València baixarà a segona i la gent s'hi torna contra ell. A la roda de premsa postpartit, el tècnic blanc Carlo Ancelotti surt en defensa del brasiler i diu que el partit s'hauria d'haver suspès.
Ya el hecho que pienso que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. La Liga Española tiene un problema, que no es Vinicius. Problema, Vinicius es la víctima de un problema muy grave. Ma es demasiado grave esto, ¿no? No puede pasar en el balón dentro en un juego de ataque. Insultan todo el tiempo a Vinicius. Y después al final le sacan la tarjeta roja. ¿No de qué estamos hablando? No, estoy muy triste. La única manera para mí es parar el partido.
I aleshores el portaveu del València, Javier Solís, respon a Ancelotti i li diu que s'equivoca titllant de racista a tot l'estadi.
Ha tildado a toda la afición de Mestalla de racista. El club eso no lo puede tolerar. Rechazamos frontalmente esas manifestaciones que ha tenido el entrenador. Posiblemente es fruto de un error en el idioma. Ha debido de comprender otra palabra. El club, lógicamente, condena cualquier tipo de insulto racista. Y no solamente lo condena, sino que ya está trabajando para la identificación de aquellas personas que presuntamente hubieran hecho algún gesto, alguna manifestación.
I després d'aquest partit, Vinícius no es va estar callat, va fer un parell de tuits. Explica'ns què va dir, Anna.
Doncs mira, diu que no ha estat la primera vegada, ni la segona, ni la tercera que passa, que el racisme és normal a la Lliga, la competició creu que és normal, la federació també, i els contrincants ho incentiven. I diu, ho sento molt, el campionat que abans va ser de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messi, ara és dels racistes. A més, afegeix més llenya al foc i diu que Espanya és un país conegut a l'estranger pel seu racisme. Diu, una nació preciosa que m'ha acollit i que m'estimo, però que ha acceptat exportar al món la imatge d'un país racista. Em sap greu pels espanyols, que no hi estan d'acord, però avui, al Brasil, Espanya es coneix com un dels països racistes i, per desgràcia, per tot el que passa cada setmana, no puc defensar el contrari. I estic estic d'acord, però sóc fort i aniré fins al final contra els racistes, encara que sigui lluny d'aquí.
A tot això, el president de la Liga, Javier Tebas, li replica a Twitter i ha fet un fil.
Tebas li ha recordat que encara estan esperant perquè expliqui què estan fent per combatre el racisme. El president de la Lliga ho diu perquè Vinícius no s'ha presentat a cap de les dues reunions que tenien agendades per parlar-ne, i també diu que el jugador està mal assessorat i que si vol saber com se soluciona el problema, el que hauria de fer és parlar amb ells.
I a tot això, Vinícius li torna a respondre i li diu que no són amics.
El jugador ha criticat que Tebas hagi contestat només per criticar la postura de Vinícius i no la dels aficionats que l'han insultat. També diu que per molt que parli i fingeixi que no llegeix, la imatge de la Lliga es sacseja i Vinícius aconsella Tebas que miri els comentaris de les seves publicacions i que ometre'ls només el fa igual que els racistes, i afegeix que no són amics per parlar de racisme i que el que vol són fets.
I novament, Tebas li torna a respondre ara amb 4 punts.
El primer, ni Espanya ni la Lliga són racistes. És molt injust dir això. Segon, des de la Lliga denuncien i persegueixen el racisme amb tota la duresa dins de les seves competències. Tercer, aquesta temporada s'han denunciat fins a 9 vegades insults racistes. 8 d'ells són per insults contra Vinícius, i afegeix que sempre identifiquen els energúmens i eleven la denúncia als òrgans sancionadors. És igual que siguin pocs, la Lliga sempre és implacable. I quart, l'últim punt, diu que no podem permetre que es taqui la imatge d'una competició que és, sobretot, símbol d'unió entre pobles, on hi ha més de 200 jugadors de raça negra en 42 clubs espanyols, que cada jornada hi ha el respecte i l'afecte a tota l'afició.
En total, 4 piulades, 2 de Vinícius i 2 de Tebas. El jugador blanc ha rebut suport per part de molts esportistes.
Per exemple, el jugador del Barça, Alejandro Valde, li ha donat suport amb cors vermells. El jugador blaugrana de futbol sala Ferrau li diu que és lamentable el que està patint Vinícius. Lukaku del Chelsea també li dona suport, igual que Kylian Mbappé, que ha fet una història amb el post d'Instagram de Vinícius, on li diu que no està sol. Iñaki Williams, que a Cornellà va patir un episodi similar, li diu que el racisme és inadmissible en qualsevol circumstància.
I davant de tot això, el Madrid ja ha passat a l'acció.
El club ha denunciat davant la Fiscalia General de l'Estat els insults racistes dirigits al jugador blanc Vinícius, i el club considera que es tracta d'un delicte d'odi i per això ha presentat la denúncia davant la Fiscalia per tal que s'investiguin els fets i es depurin responsabilitats. Per cert, que aquest matí Florentino Pérez s'ha reunit amb Vinícius per donar-li suport i informar-lo de l'actuació del club. I el València, per la seva banda, ha comunicat que expulsarà de per vida de Mestalla els aficionats que hagin insultat Vinícius. De moment, el club ha entès identificada a una persona.
I, de fet, a Vinícius ja està donant suport tothom, com deien. De fet, està donant la volta al món.
Sí, el president del Brasil, Lula da Silva, demana que tant la Lliga com la FIFA actuïn en el cas Vinícius. A través del seu compte de Twitter, Silva ha apuntat que Vinícius és, sense cap mena de dubte, el millor jugador de l'equip blanc i que ha patit i continua rebent insults a cada estadi en el que juga. El president de la FIFA, Gianni Infantino, s'ha solidaritzat amb el brasiler i diu que no hi ha lloc pel racisme ni en el futbol ni en la societat, i que l'organització fa costat a tots els jugadors i jugadores que ho han patit en primera persona. Infantino diu que perquè no passin aquests fets com els d'ahir, el que s'ha de fer és 1. Aturar el partit i anunciar per megafonia que l'aturen. 2. Els jugadors han d'abandonar el terreny de joc i l'speaker ha de dir que si continuen les agressions se suspendrà el partit. I 3. Després, si el partit es reprèn i continuen, per tant, els insults, s'atura definitivament el partit i els 3 punts són per l'equip adversari. D'altra banda, la Federació Brasilera de Futbol s'hi ha pronunciat també i ha escrit via Twitter que no hi ha alegria on hi ha racisme. I a Espanya, la Federació Espanyola de Futbol, amb Luis Rubiales al capdavant, ha apel·lat a tancar grades i estadis, si cal.
I va ser ara que parlàvem de Rubiales. El president de la federació ha convocat una roda de premsa sobre aquest cas Vinícius.
Rubiales, arxienemic de Tebas, ha donat la raó a Vinícius i ha criticat la postura del president de la Lliga.
Aunque sea solo un indeseable, aunque sea solo un pequeño grupo de indeseables, es un problema que mancha a todo el fútbol español. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos, y todos podemos hacer más, también la federación. El objetivo que nos hemos marcado en todos estos años y que seguimos marcándonos hacia el futuro es que lo antes posible Vinicius y el resto de futbolistas, mujeres y hombres que hayan sufrido esto en algún momento, puedan decir públicamente que ya no es un problema en España.
I qui també ha parlat sobre aquest cas és Xavi Hernández.
L'entrenador del Barça ha parlat en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Valladolid. Aquest partit ha quedat en segon pla després de l'episodi racista sofert a Mestalla. Xavi s'ha solidaritzat amb Vinícius i ha proposat mesures contundents.
No sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse.
Xavi, a més, ha remarcat que en un cas com aquest l'important és la persona per davant de la samarreta que porti.
I per últim, per acabar el bloc d'esports, deixem davant del cas Vinícius, que segur que continuarà portant cua, i centrem-nos en aquesta roda de premsa que escoltàvem de Xavi Hernández, que ha fet sobre el partit de demà al camp del Valladolid.
Sí, el tècnic de Terrassa ha estat molt clar i ha dit que aniran a pels 3 punts per acabar de la millor manera possible aquesta lliga.
Volem acabar amb bones sensacions. Ja no ens va agradar perdre l'altre dia amb la Real Societat a casa, però bé, ells hi jugaven molt, és un equip Champions, van demostrar que també mereixien guanyar i per això el resultat, no? Però demà volem guanyar i volem acabar amb bones sensacions.
Pel que fa a la llista de convocats, Xavi viatja fins a Valladolid amb Gavi, que torna després de complir sanció davant la Real Societat. També viatgen Arnau Tenas i Marc Casador. En canvi, els que es queden a Barcelona són Araujo i Pedri, que no s'han entrenat amb la resta de grup per precaució i tampoc ha entrat en la convocatòria Koundé, que és baixa d'última hora. El partit de demà arrencarà a les 10 de la nit. Van jugar al Girona a 7:45 contra el Celta i l'Espanyol no ho farà fins dimecres, que rep a les 10 de la nit l'Atlético de Madrid.
Gràcies, Anna, per aquesta informació esportiva. Avui recull del cas Vinícius, a qui li preguntem tot seguit amb el mestre Xavi Pastor. És dilluns i una setmana més. Podem tornar a saludar el politòleg i conflictòleg Xavier Pastor. Xavi, bona tarda, bona setmana de nou.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, ara us comentàvem aquí al bloc dels esports. Una jornada més, imatges lamentables als camps de futbol. Ara més tall en aquest partit València-Real Madrid i amb crits racistes cap a Vinícius. Per tant, Xavi, a veure, anàlisis. Com pot ser que en ple segle XXI encara estiguem escoltant crits d'aquests tipus als estadis de futbol i encara estiguem explicant notícies d'aquest tipus?
Doncs perquè no veu quasi res. És a dir, més enllà d'unes pancartes demanant respecte i fair play, diguéssim que cap a el que seria el món de la grada, el món de l'animació, poca cosa, i s'ha de fer més, s'ha de fer molt més.
Tant, en aquesta línia, no?, que creus que s'hauria de fer concretament per erradicar completament aquests fets, perquè de Vinícius, de fet, ha acusat Espanya de ser un país racista, i és així, com diuen, que es veu a la resta del món.
Sí, jo em quedaria, mira, ara fa un moment estava punxant el tema d'esports i sentia Xavi. Fa unes setmanes estan preguntats pel tema de l'Espanyol, i molt abans havíem parlat de successos com aquests, i jo també deia el mateix que deia Xavi Hernández, que en el món de l'esport, jo no diria només en l'àmbit de futbol, segur que en l'àmbit de futbol es veu més perquè té més repercussió mediàtica i perquè hi ha més volum de fitxes i de partits cada cap de setmana, però en el món de l'esport, avui, des de la grada, l'insult és generalitzat. Cap als contraris i cap als propis. I jo entenc que diguéssim, l'insult racista o la manifestació racista és una manifestació més d'aquesta manera d'entendre i concebre la competició i d'animar. I, per tant, cal canviar aquesta manera d'animar i ho expliquen més d'una vegada. No hi ha prou, o jo diria, només fent fora els aficionats d'una grada, d'un cap de futbol, no hi ha prou per acabar amb aquest tipus de violència. L'insult racista o l'insult no racista és una forma de violència. Per tant, si volem erradicar això, cal treballar, i és a dir, els clubs hi han de posar recursos. Tenen una gran oportunitat perquè tenen allà la persona, el que ha provocat aquell insult, per treballar amb ell. Perquè aquell insult, si tu fas fora aquella persona del camp de futbol, aquell insult també es provocarà o es produirà al carrer. I el que hem d'intentar és arreglar-ho com a societat. Comencem per l'àmbit de l'esport, no?
Mira, ara em venia al cap una reflexió, que és que potser una de les mesures seria ara, perquè la Lliga ja està solucionada i segurament a molts dels equips no els hi ve de 3 punts, excepte els que estan a la zona baixa, amb la Lliga ja guanyada al Barça, però una de les solucions seria, per exemple, que els jugadors es plantessin i que l'equip estigués disposat a perdre aquests 3 punts en defensa del seu jugador?
Pel tema del cas de Vinícius,
sí. Per exemple, que el Madrid digués, mira, si ens plantem, ens doneu el partit per perdut, nosaltres no juguem, abandonem el camp i 3 punts pel València.
Bueno, clar, és que, a veure, ahir a València, igual que en el cas de l'Espanyol, es torna a produir un fet que ja s'havia produït en el passat amb la mateixa graderia. Jo avui recordava que aquella graderia és la mateixa graderia que va llançar una ampolla d'aigua al cap de Messi, va rebotar al cap de Neymar i va haver-hi un aldarull. La mateixa graderia, l'any 2007. D'això jo em vaig fer un article al diari Ara que es deia sense violència no hi ha simulació. És a dir, que hem de tenir molt clar, perquè aquell moment Tebas també va culpabilitzar a Messi i a Neymar que havien provocat a la graderia, quan la graderia directament havia sigut violenta cap al jugador. Per tant, jo crec que aquí el que cal és deixar molt clar quines accions s'han de prendre. Insisteixo, no hi ha prou amb dir fora del camp de futbol, perquè ens traiem el problema del damunt i el passem al carrer, el passem a la societat. Cal que els clubs prenguin mesures, però que prenguin mesures perquè això es resolgui. Que resolgui vol dir que ensenyin a la gent a animar, diguem-ho clar, no sabem animar, no sabem anar als camps de futbol. Potser tothom no, però aquestes graderies sí, aquestes graderies s'hi ha d'ensenyar. I també, en general, Xavi, perquè jo he tornat a veure les imatges del camp de l'Espanyol quan salten els aficionats i la gent que està al públic animen a que saltin. I diuen, sacarlos del campo. O sigui, no tirem la pedra i amaguem la mà. I respecte al tema del futbol, respecte al tema de jugadors que em deies, jo crec que aquí falta una mica de solidaritat dels companys com a Vinícius. I de Vinícius com a professional de respecte cap al futbol en general. I separo les dues coses, perquè els gestos del final són una provocació. Evidentment, una provocació producte de lo que havia passat, però també d'una manca de gestió emocional, d'una manca de gestió de la derrota. És a dir, en el món del futbol hi ha molta feina a fer. I no pot ser que un club tan gran com el Madrid no hagi fet res tampoc amb el cas Vinícius. Cada cap de setmana acaba sempre igual. Però abans i després, que l'insultin. Per tant, aquí també hi ha tota una feina a fer. No estic dient que sigui culpable de res. El que estic dient és que és un professional de futbol i ha de fer les coses ben fetes. I el club les ha de fer ben fetes. I em sembla que tant l'un com els altres no ho estan fent. Aquest és el gran problema de l'esport, que hi ha moltes coses que acaben generant conflicte quan no n'haurien de generar.
Va, Xavi, ara ja deixant el cas Vinícius a banda, segurament sí. A la setmana que ve te'n tornarem a preguntar perquè sortirà alguna novetat nova, però aquesta setmana, ho dèiem al començar l'informatiu, encarem recta final de la campanya electoral. Sí. Per tant, ja portem una setmana escoltant propostes de partits. Quina valoració en fas? Creus que els partits ja han estat a l'alçada? Han sabut concretar les seves propostes? No. O han estat més centrats en picabaralles partidistes?
No, jo tinc la sensació que hi ha vist uns quants debats i he estat seguint molt de prop la informació política que en aquestes eleccions, sobretot a Barcelona, potser a altres municipis, altres ciutats, com Girona o Tarragona o Lleida, si algú ha tingut l'oportunitat de seguir els debats electorals, sí que es fan propostes específiques. A Barcelona, bàsicament, estem girant al voltant del tema de la seguretat, que té al voltant del tema del turisme, que, per cert, per qui no ho sàpiga, tenir molt de turisme incrementa la percepció d'inseguretat i també incrementa el nombre d'actes, furts i robatoris i agressions que es produeixen a la ciutat, i crec que els partits estan més preocupats amb a veure i decidir quins pactes, no?, acabaran fent entre uns i altres que no s'acaben d'allò manifestar-ho, comunicar-ho als seus electors, i més que propostes concretes, jo crec que al final els electors i les electores ens veiem obligats, els que viuen a cada ciutat, insisteixo, hi ha altres ciutats que segur que hi ha propostes més específiques en els partits polítics, però Barcelona com si fos un supermercat polític, és a dir, has escollit el producte que et venen i no hi ha més. Per tant, al final, algú ha de governar, evidentment, però crec que aquí manca profunditat en el debat polític i especialment en campanya electoral.
Vaig a veure ara ja per tancar, per acabar. Sí. No sé si et pots fer un compromís o no, t'atreveixes a fer un pronòstic en el cas de Barcelona?
Un pronòstic en el cas de Barcelona? A veure...
Veient com ha anat tot plegat.
Sí, no, que no faci jo un pronòstic i condicioni el vot de ningú. Que vagi per davant, eh? Jo crec que, i mira, ho explicaré molt fàcilment, jo crec que hi ha una tendència en general, no només en l'àmbit municipal, que també hi ha una tendència general, que és el que els politòlegs mirem, no? Mirem els resultats anteriors, les tendències, mirem també els candidats, i jo crec que, dient això, penso que a la ciutat de Barcelona podem tenir més o menys clar quins poden ser els resultats. Si tenim un govern que porta molts anys i que té un desgast, evidentment el patirà electoralment. si tenim un partit que la tendència en general a les eleccions és cap amunt, o dos partits cap amunt, que poden ser el Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana, i el fet nou, entre cometes, de l'aparició de Trias, pot donar-te a entendre que ja puguin recuperar el vot que en el seu moment van tenir en les últimes eleccions. Què t'estic dient? Bueno, més o menys que ens quedarem més o menys igual. No vislumbro, espero que no, que m'equivoqui, però on Colau guanyava, ara potser guanyarà el PSC, on PSC perdia, guanyarà Colau, un increment del vot de Trias per Barcelona, un manteniment dels vots d'Esquerra, quedarà una cosa més o menys així. No, que jo no veig un canvi important
en tot
des del punt de vista del que hem tingut a la ciutat.
En tot cas, diumenge a la mitjanit haurem sortit de dubtes. Xavier Pastor, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més avui a l'Estel Migdia.
A tu, Xavi, a vosaltres.
Darrers 5 minuts del programa dedicats a la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi.
Avui amb notícia de darrera hora de música, perquè la darrera col·laboració de Pau Riba amb l'orquestra Fireluce, amb el disc Agona Florada, ha estat el Premi Disc Català de l'any 2022.
Ella viu sempre pendent.
El premi que atorga un jurat professional de la mà de Ràdio 4 busca que les noves generacions que venen coneixin a Pau Riba. El disc Segona Florada combina cançons de l'orquestra Fireluce amb versions del cançoner de Pau Riba. Aquest disc, de fet, és la segona col·laboració de Riba amb el grup de música instrumental de la Cellera de Ter, que, com a curiositat, si no n'heu sentit a parlar, que és complicat, l'orquestra Fireluce treballa amb instruments de joguina, també reciclats, curiosos, clàssics i propis de cultures d'arreu del món, i des d'aquí celebrem aquesta notícia.
I ho dèiem a la portada d'aquest informatiu, perquè fa la gran pantalla, el cinema català serà present a la propera edició del Raindance Film Festival del Regne Unit com a convidat d'honor.
Sí, Xavi, el Raindance es tracta del certamen de cinema independent més gran de tot el Regne Unit, i concretament aquest any, des del 25 d'octubre fins al 4 de novembre, el festival acollirà una selecció de propostes audiovisuals catalanes independents que han estat presentades per Catalan Films. Així, doncs, què passarà? Que s'oferirà una selecció d'estrenes a través d'un programa de curtmetratges i de projectes en desenvolupament, i també un programa de xerrades i conferències amb professionals de la indústria catalana. També s'impulsaran trobades amb professionals internacionals.
I de la gran pantalla al paper, perquè l'escriptor Premi Nobel de Literatura, Jaume Zbulkowski, viatja a Catalunya i a les Illes Balears en la seva darrera novel·la, que es titula El polonès, una obra amb un rerefons de comèdia que reflexiona sobre l'amor, la passió i el desig i les dificultats de la comunicació.
El polonès, un home i una dona es coneixen a Barcelona gràcies a l'interès comú per la música de Chopin. Així d'entrada és una història curiosa. Sí. Aquest home és un reconegut pianista polonès que viatja a Catalunya per participar en un recital. Un cop acaba aquest recital, l'anfitriona, que és la Beatriu, el convida a sopar. La trobada no va com els us esperàvem, perquè sorgeixen tensions entre el músic i aquesta dona, només a gaire sentimental, però no només a gaire sentimental aquestes tensions, sinó que també hi ha diferències vitals, culturals, de gènere o lingüístiques que marcaran la seva relació, una relació que, recordem, comença amb el gust de Chopin.
Doncs tothom cap a les llibreries a comprar aquest El polonès. En teatre, la companyia resident del Teatre Lliure de Barcelona, a Tres Bandes, estrena aquest dimecres el seu nou espectacle, Desert, on es barreja la psicologia, la filosofia i el misticisme.
Després de recuperar la versió radiofònica de La Guerra dels Mons, aquest mes de març la companyia ha decidit integrar en la vessant més filosòfica en l'obra Desert. El punt de partida dels personatges és que han de travessar el desert i que ho fan acompanyats d'un viatge sonor. El concepte de viatge sonor, per si us sona estrany, l'explica molt bé en Miquel Segovia, que és un dels integrants de la companyia a Tres Bandes.
Busquem sons més concrets, com molt més, que et pots aferrar molt més ràpid, més figuratius, i amb sons més abstractes, sons que et porten a un lloc desagradable, et porten a un lloc multitudinari, a un lloc íntim.
Bé, avui, Olma, també ens volem posar la faixa i la camisa perquè parlem de castells, i és que han arrencat dues noves colles, això sí, una mica lluny de Catalunya, una a Toulouse, a França, i una altra a Lausana, a Suïssa. Cap de les dues han decidit nom, color de camisa o logo que els representi, però ja han començat els primers assajos.
Sí, i Albert García del Campo, que és de la colla castellera de Lausana, Suïssa, ha explicat en una entrevista al magazín del matí a Ràdio Estel que ara tenen una trentena d'efectius a la colla i que ara l'objectiu és consolidar aquest nucli per després captar més gent. García del Campo ha comentat que sobretot són catalans que busquen parlar català almenys un cop a la setmana i no necessàriament han fet castells abans.
De fet, ens hem trobat amb molts catalans que no coneixien gaires catalans aquí i, de fet, el fet de venir a Castells doncs, els hi proporciona això, doncs, poder parlar català un cop a la setmana, no? Després de la feina i de...
I una situació molt semblar és la que tenen els castellers de Toulouse. Marta Marimón, que és la cofundadora d'aquesta colla, ha afegit que un dels objectius de les colles internacionals és que siguin obertes a tothom. Ho ha explicat també en una entrevista al magazín d'aquesta casa.
Que fos transversal, que no fos només de catalans, com passa a Canadà, crec. Hi ha bastanta gent local que s'acaba implicant. Ens agradaria que fos així. A dia d'avui tenim alguns francesos perquè tenen arrels catalanes o la parella és catalana o simplement alguns amics i s'han animat i algun francès tenim.
I atenció, perquè en les properes setmanes s'esperen que les dues colles en formació facin la seva primera aparició en públic alçant algun pilar o algun castell.
Molt interessant. Mira, jo amb la Lluïa acabem perquè aquest dilluns un dels nous protagonistes és el d'Elton Jones. El cantant s'acomiada dels escenaris catalans avui i demà amb dos concerts a Barcelona. Als seus 76 anys, Elton John posa fi a la seva relació de més de 4 dècades amb el públic de la capital catalana. She packed my bags last
night, free-flying. Es tracta de l'única parada de la seva gira a tot l'estat, que a causa de la pandèmia i d'una operació de maluc del cantant s'ha acabat allargant més del compte, ja que va començar el setembre del 2018 als Estats Units. El primer concert d'Elton John a Espanya, recordem, va ser l'11 de març del 1979 al Pavelló de Badalona.
Molt bé, gràcies, Olma. Demà més informació cultural.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també. Ens retrobem demà al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. A la producció hem tingut en Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Demà a les dues ens hi posem. No marxin, perquè ara fins a 6 toca la caravana. Avui amb Núria Rosa al capdavant. Fins demà.